era fer una excursió curta, i el Pla Andreu no té molta dificultat, que hagués acabat a l'hora de dinar sense problema. Aquest era el pla.
Vam decidir fer la canal central del Gra de Fàjol. És senzilla i, al principi, l'activitat doncs, havia de ser un matí.
Era fer aquella baixada i deixar les coses a l'escola i marxar cap a casa. Ja era el tancament.
Estàvem ben contents tots de començar l'excursió amb un dia doncs, perfecte, no? Vam començar a notar una baixada molt brusca de la temperatura.
Va sonar la sirena de l'estació de Vallter. No ho havia sentit mai i em va fer com una mica de calfred.
De la vam entrar una entrada d'aire, molt bèstia, i ens va tombar al terra i ja no va parar. Una tormenta de vent que arrossegava neu, arrossegava gel, arrossegava pedres.
És com si cada segon et tiressin una pala de neu que t'arriba a 100 km per hora.
30 de desembre de l'any 2000. En poques hores, i mentre mig Catalunya es preparava pel canvi d'any, 10 persones van deixar la vida a les muntanyes catalanes i moltes altres van haver de lluitar amb totes les seves forces contra el torb, un monstre de fred, neu i vent que durant 16 hores va convertir la muntanya en una trampa mortal. Ara, Balandrau, infern glaçat, recupera aquesta història a través d'un documental coproduït per Televisió de Catalunya que s'estrenà el passat 18 de maig al programa de TV3 Sense Ficció i que inaugurà la nova edició del Festival Docs a Barcelona que podeu doncs, veure a la plataforma Filmin. Balandrau Infern Glaçat, un autèntic tour de force del periodisme, és la història d'aquest fenomen, el torb, i dels qui el van sobreviure. Avui, i dels qui també doncs, hi van deixar la pell, clar, avui volem parlar amb en Guille Cascante, el director del documental. Molt bon dia, Guille.
Hola, bon dia, què tal? Encantat.
Gràcies per acompanyar-nos. I també volem parlar amb en Lluís Tripiana, un dels supervivents. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Gràcies als dos per estar aquí amb nosaltres aquest matí a Ràdio Illa. Guille, tu recordes viure la història informativament, seguir-la aquell cap d'any?
Doncs no, la veritat és que no la recordo. Quan em va arribar... En aquest cas, a mi em va arribar el llibre en el que està basat el documental, el llibre Tres nits de torn i un cap d'any, del Jordi Cruz. Doncs vaig començar a llegir i des del primer moment em va fascinar i aleshores vaig començar a investigar una mica. També vaig recuperar una entrevista que havia fet l'Albert Tom a l'Islàndia, al Josep Maria Vilà, i a partir d'aquí em vaig anar comentant, però no en tenia constància del que havia passat l'any 2000. La veritat és que no ho recordava.
O sigui que tu hi entres a la història a través d'un llibre i decideixes... Quan decideixes? Això s'ha d'explicar audiovisualment. D'això s'anava a fer una pel·lícula.
Bé, bueno, sí, de fet, sí, tampoc és una decisió meva, sinó que hi ha el Tono Formera, perquè això és una coproducció de la productora L'Astor Media, de la productora Goroka, i de Televisió de Catalunya, i aquí va ser el productor, el Tono Folguera, qui em va passar el llibre ja amb la intenció d'estrenar, mira tu, perquè crec que hi ha un documental i seria molt, molt xulo fer-ho junts. I ja, o sigui, ja em vaig llegir el llibre pensant en la intenció de fer aquest documental.
En les feines de producció, a l'hora doncs, de contactar doncs, a... els supervivents que han de reviure la història, malgrat doncs, que han passat 20 anys, us veu trobar alguna reticència o tots hi van accedir a posar-se davant la càmera i reviure allò?
A veure, com et deia, el llibre està basat, el docu està basat en el llibre del Jordi Cruz i, per tant, ell és qui ha fet aquesta feina d'investigació, aquesta feina de primers contactes, aquesta feina d'evidentment gent que no volia reviure-ho i no volia parlar-ho. Per tant, nosaltres ja partíem de les històries que sortien en el llibre i totes eren de gent que d'una manera o altra havien pogut participar ja en el llibre. Per tant, nosaltres inclús vam haver de, perquè en un documental el temps també és molt diferent que en un llibre, i és quan vam seleccionar, evidentment, la història del Josep Maria Vilà, del supervivent del grup de 5, després la història dels escaladors, on estava el Lluís Tripiana, que ara està aquí amb nosaltres, i l'Enric Llàtzer, que també estaven la Marta Pons i el Marc Valls, i que era, clar, en aquest cas volíem també posar una història, posar amb final feliç, que tot i que no vull fer un spoiler, però bueno, ja veureu patir el Lluís explicant i revivint sí, el que va viure, però bueno, la seva sí és una història amb final feliç, amb tot el que va passar allà, i recuperar també la història de Portainer, que és una mica l'origen, l'entrada d'aquest monstre, de com bé deies, no? de neu i de vent, que entra per la Vall d'Aran i després ja a la zona de Portainer és on causa la seva primera víctima, l'Enrique Obando, que va morir amb un allau i que també ho recollim en el documental, amb el testimoni del Sergi Fauste.
Lluís, escolta, tu sempre havies sigut de muntanya, no?
Sí, de bastant jovenet ja. Més o menys vaig començar cap allà a fer cosetes molt senzilles, cap allà als 15, 16 anys, 17.
Aquell 30 de desembre, aquella sortida estava programada des de feia temps?
No, aquella sortida la vam programar mentre fèiem un sopar de parelles a casa. I bueno, estàvem sopant precisament l'Enric i jo, i com que al cap de 2 dies ens anàvem a la Concagua i allò que estàvem nerviosos, duíem material nou i vam dir, va, vinga, anem a fer alguna cosa, així ens calmem, de pas ens serveix d'entreno per provar el material, i vam dir, anem a fer alguna cosa fàcil, no sigui que prenguem mal. O sigui, feia unes hores que l'havíem decidit fer.
Vam improvisar aquella sortida. I tu expliques en el documental que tot anava bé, que us trobeu amb una altra parella, que passa per allà, fa un dia collonut, en plan, per agafar forces pel nou any, no? La millor manera d'acabar-lo.
Sí, exacte, sí. Sí, no, a més, era un dia, a més, hi havia moltíssima gent per allà, perquè bueno, havia fet mal temps dies enrere, havia hagut poca neu, llavors va caure una nevada, i clar, entre que era quasi un pont, era cap d'any, que era festa dilluns, que era el dia 1, va sortir molta gent a esquiar. Llavors, bueno, nosaltres ja per pujar amb el cotxe vam trobar un caos de gent de cues, entre Camprodon i Setcases, gent fent autostop... Gràcies a Déu, amb la quantitat de gent que aquell dia va sortir, pues va ser menys del que podia haver estat, de la quantitat de gent que hi havia. I realment sí, com vam començar, feia bon dia, feia molt bon dia.
Escolta, tu hi ha un moment al documental, i ho sentíem ara al tràiler, que dius, vaig sentir unes sirenes, i les sirenes em sembla que eren de Portainer, eren?
No. A veure, clar, jo estava en un cim que queda per sobre de l'estació de Vallter 2000.
Ah, de Vallter, disculpa, sí.
I estàvem al cim del Gra de Fàjol ja quasi bé quan anàvem a començar a baixar, ja cap a avall, per al refugi, vaig sentir una sirena. Vaig sentir un... que, clar, me va sorprendre, vaig dir, ui, que raro, és estrany...
Un mal presagi, no?
Sí?
Un mal presagi, no? Potser t'ho vas prendre o no?
Sí, una cosa... Bueno, no m'ho vaig prendre com un... Aquí passarà alguna cosa, però aquí hi ha alguna cosa rara. I això, juntament amb la negror que vaig veure que venia per Ponent, de la part de Núria. I vaig dir, és estrany. Però tampoc no és allò que em digués, ui, anem ràpids, baixem perquè passa alguna cosa. No. Va ser aquella cosa que dius, una sensació estranya.
Des de que el temps està perfecte fins que sents les sirenes i veus aquella negror, sí. En fi, sobtada, fins que us engoleix el mal temps, el mal son del vent i del fred, quan passa?
Bé, el concepte del temps el tinc una mica borrós, però per més o menys des d'on vaig sentir això i va començar tot, jo amb circumstàncies normals estic potser 20 minuts.
20 minuts, eh?
No, no gaire més. Va ser molt ràpid.
Mm-hmm. I tu quan...
Sí.
No, hi ha un dels, en aquest cas un altre dels protagonistes supervivents, en Josep Maria Vilà, explica que quan va entrar el vent els va tombar al terra, o sigui,
sí,
fins a tres vegades seguides, i després ja no va parar. Tu vas viure el mateix? Vas dir, això què és?
A veure, sí, és més o menys igual, jo les tres vegades no el recordo. Jo recordo una entrada de vent molt forta, que tira a terra, com si, no sé, com si haguessin obert un ventilador de cop. O haguessin donat un interruptor i comença el vent. Però, a veure, és una zona, aquella d'Ulleter, aquella part del Ripollès, que acostuma a fer vent. O sigui, no m'hauria de sorprendre, perquè aquest cim l'he pujat amb vent. A vegades venen ràfegues de vent, t'ajups un moment perquè no tiri, i quan passa t'aixeques i continues. Aquell dia no, aquell dia va venir una ràfaga forta que ja va tirar a terra i en lloc de parar cada cop era més intensa, però en qüestió de segons, cada cop més forta, fins que ens vam trobar amb això, que vam perdre la visibilitat, que no podíem estar drets, que no podíem parlar, va ser més o menys de cop.
En aquell moment, suposo que tot passa molt ràpid. De seguida es passa d'estar, de dir, bé, estem baixant, potser tenim una miqueta de vent, a patir per la vida d'un? O sigui, és algo que mentalment ens costa processar tan ràpid?
No, tan ràpid no. És que el primer moment és de sorpresa. És a dir, que raro, què està passant aquí, no? Llavors l'instint, clar, és de marxar d'allà, perquè t'està tirant molt de bé, molt de neu, molta neu a la cara, te tira gel, no pots obrir els ulls. Les ulleres a mi se'm van quedar glaçades. Recordo que el Marc o la Marta o l'Enric, o tots tres me les aixugaven amb els guants perquè no veia res. Però és clar, hi ha una confusió. És quan comences a veure que no te pots moure, que el fred és molt intens, que quan comences a patir per la vida. I llavors, evidentment... Quan ja estàs baixant, escapant d'allà, en el meu cas ja ho veureu en el documental, que no vull fer spoilers, van passant les hores, es fa de nit i no trobes on amagar-te, on ficar-te, no trobes... llavors és quan el cap va treballant i dius, bueno, és que aquí no me'n sortiré. Hi ha un moment que sí que també noto que el fred m'està deixant rígid, que m'haig de moure... O sigui, no és el que comenci i dir, ui, moriré aquí. No, perquè al començament pues, hi ha la sorpresa, hi ha la confusió, i quan veus que allò no para i que t'has de moure i que passen les hores i no arribes enlloc, llavors com penses aquí pot ser el final.
Mm-hmm. Vosaltres éreu un grupet de quatre, primer éreu altres dos, però us vau coincidir amb altres dues persones, éreu un grupet de quatre quan us enxampa el tort, per això sí que ho direm, no desvetllarem al final, vosaltres us separeu, acabeu sent tres i en perdeu un.
Sí.
I preneu una decisió, que és anar a buscar un refugi a cegues. Creieu que hi ha un refugi i a cegues el busqueu. Clar, o sigui, com s'orienta un, com és que jo l'he vist el documental i em sonava a ciència-ficció, no? Sense ficció, a ciència-ficció, pensar, però si aquesta gent estava a cegues, a les fosques, i estaven buscant per allà a la muntanya, enmig de la neu, amb aquella ventada, un refugi que no sabien on era.
Mm-hmm.
S'aguditzen els sentits? Com funciona això?
A veure, clar, suposo que forces els sentits, i com si busquessis un sisè sentit. A veure, en el moment que baixem el pendent, ens veiem en un lloc una mica més pla, sembla que el vent no pica tant, pica però ja ens pica per l'esquena. I més o menys jo m'oriento, no del tot, però és allò per suposició o per intuïció, dic que estic a la vall aquesta, estem sobre la llera d'un riu. Me sona, dic, si estem aquí on jo em penso, hi ha el refugi de Coma de Vaca més a baix. Trigarem més o menys, però l'hem de trobar. Allà hi ha un telèfon, hi ha un interfono de comunicació amb els bombers. Han deixat l'Enric enrere, i llavors, clar, el refugi és la salvació per nosaltres i l'interfono és la de l'Enric, poder dir, està passant això.
Algú s'agafa llavors... aquestes coses, no? Aquestes petites certeses, no? O sigui, un fa unes hipòtesis que es converteixen en certeses, no?
Exacte. I llavors el trobar-nos així, com he dit, notes que està sobre la llera d'un riu, ha de ser el riu Freser, hem d'estar a la Coma del Freser, doncs anem avall, anem seguint més o menys el curs del riu, que no el veiem perquè està tapat de neu. Anem baixant petites cascades, però bueno, mentre no ens moguem del que és el riu, pues, el riu aquest passa pel costat del refugi, l'hem de trobar. Doncs és l'única forma d'orientació. Al final es fa de nit i es posa negra nit, anem seguint.
Molt bé, o sigui que tu d'alguna manera mentalment aconsegueixes deixar algú tan important per tu com l'Enric darrere i tirar endavant perquè penses que és la manera de salvar-lo, no? Primer és que no el pots clar. Trobar, no saps on és que és impossible clar. Trobar-lo. Però...
clar, una que no sé on és, dues, que per buscar-lo s'ha de tornar a pujar a l'infern aquell. I clar, llavors què pot passar? A veure, això no es pensa en allà, això ho he anat assimilant i anar pensant un cop va passar tot i durant els anys, doncs he anat analitzant aquesta situació. Si igual haguéssim pujat a buscar-lo, igual ja ens haguéssim mort tots quatre. O Marc i la Marta haguessin anat avall i hagués pujat jo sol. En una situació així... el que vas és a buscar ajuda. Llavors no era com ara que teníem el telèfon mòbil. Els mòbils d'abans eren molt senzills, no?
Sí, ho recordo.
Trucada i para de comptar, molt poc, molt mala cobertura, molt pocs llocs en cobertura. A la muntanya ni pensar-hi.
Clar, era just a l'inici de l'arribada dels mòbils. O sigui...
Sí.
Guille, torno amb tu, el director, en Guille Cascante, el director del documental. Una pregunta. El documental consta i ofereix, les intervencions, les experiències, des de moltes perspectives, des de molts punts de vista, els propis supervivents, experts meteoròlegs, els bombers, familiars... però igualment vàreu optar per fer unes imatges de reconstrucció per complementar el que explicaven els supervivents.
Sí, està clar que aquest documental des d'un inici és un documental que es planteja com, a vegades dic, com un antidocumental, perquè no pots fer seqüències de seguiment, no pots fer seqüències d'observació, és un documental en el que no hi ha arxiu del que es parla, evidentment que comença a la post-tragèdia.
Correcte.
I per tant s'havia de recrear. I bueno, jo crec que això és una de les raons per la que confiés tant el Tono com TV3 que ho féssim nosaltres, perquè també portàvem 2 anys fent la sèrie Crims, que és una sèrie que s'ha fet moltes recreacions, i bueno, nosaltres hem intentat ser el més fidels possible, inclús anant a rodar amb molta tempesta, amb molt de vent, amb situacions molt adverses, evidentment res comparat al que van viure el Lluís i la resta de protagonistes.
Sí, tot allò no està fet per ordinador, tot allò ho van anar a gravar a la neu perquè és molt real, realment, les imatges.
Sí, és una barreja de tot, o sigui, hi ha tempesta, hi ha algun sistema per posar més neu davant de càmera, hi ha una capa de postproducció, tot és... Hi ha molta cosa que s'aconsegueix amb la banda sonora, també, amb la presentació del so. I, bueno, hi ha una mica de tot.
Escolta, us va... clar, Parlàveu d'aquest llibre, no? que és, diríem, una miqueta l'origen del documental. Veu incorporar al documental algun protagonista o alguna veu autoritzada que no hagués estat incorporada en el llibre? Presenta alguna novetat en aquest sentit?
No, diria que no. No tota la gent que surt, si el llibre parla... En el llibre potser, per exemple, se'n parla del Marc, clar, nosaltres incorporem les veus, perquè en el llibre no hi ha...
Correcte.
No hi ha les veus dels protagonistes, més que... I nosaltres incorporem les veus, però no, és un documental basat en el llibre.
Potser una de les coses més impactants, més enllà del testimoni, Colpidor, en Josep Maria Vilà, tota l'estona, no?, que d'alguna manera serveix de fil conductor al documental, doncs també aquells que varen sortir a rescatar, no?, en aquella operació, també a cegues, d'alguna manera a contrarrellotge, amb dos parts, no?, perquè primer pensen ja han fet la feina i després diuen, ostres, no, això no, només fet que començar. Dona molt de valor, no?, aquestes intervencions dels bombers, del cap de bombers de Ripoll, etc. No?
Sí, bueno, sí, és que vull dir, valor sobretot el que van tenir ells, el que tenen ells en aquestes tipus d'operacions. Jo crec que són uns autèntics herois, els bombers i tota la gent que també els va ajudar, perquè hi havia part de CRAE, hi havia Mossos d'Esquadra, hi havia gent d'armes francesos, hi havia serveis de rescat d'Andorra.
Sí, sí.
Però jo crec que en especial els CRAE van sortir a la nit per intentar buscar en el Javi i a l'Àngela, que lamentablement no els van trobar i van morir, però ells van fer una ascensió nocturna amb aquelles condicions, que és una autèntica bogeria. No crec que no ens podem ni imaginar el que és com deia bé el Lluís, que no, estàs a baix i ara puja cap amunt amb aquell torn. I mira, i una de les coses que també ha dit el Lluís que vull destacar és que jo crec que el que va passar aquells dies, el que al final s'ha de... L'únic que es pot celebrar és que no hi haguessin moltes més víctimes.
De vegades ja la gent de muntanya està fet d'una pasta especial, no? Si recordem, doncs, l'intent de rescat de Ochoa de Olza a l'Annapurna, no?, com es mobilitza un munt de gent que diu me'n vaig a cap a dalt a buscar-lo, encara que m'hi jugui la vida. Això també passa, no?, amb un nivell molt més, diríem, terrenal o molt més proper com en el Balandrau, no?
Sí, jo aquí no sóc l'expert, això ens hauria de comentar el Cis Cucarola o qualsevol expert de rescats de muntanya. El que sí jo he copsat, el que sí m'han explicat, és que això és una de les... El Balandrau, hi ha un abans i un després del Balandrau, de la manera dels protocols de rescat, perquè segurament en aquell rescat, per lo que dius tu, per bona voluntat, per absolutament ganes d'ajudar, per intentar fer l'impossible, es van posar en perill a molta gent, ella mateixa, intentant anar a rescatar. I això entenc i crec, pel que m'han explicat, que avui dia doncs, hi ha uns altres protocols, les recerques duren menys, es fan per intentar, doncs, això també, que al final no és un càlcul de probabilitats que estiguin vius són molt poques i probabilitats de que la gent que es posi en perill són moltes, i crec que això ha canviat des d'aleshores. De totes maneres, et dic que jo tampoc amb això sóc un expert.
Guille i Lluís, també, si vols dir-ho tu, el rescat d'en Vilà pareix, quan ho veiem doncs, en el documental, com, en fi, ho podem desvelar i surt parlant-ne, per tant, doncs, no fem cap spoiler, però pareix com un autèntic miracle. O sigui, d'estar d'alguna manera posat així el documental o senzillament us senyiu el que va passar. O sigui, que va ser una autèntica, diríem, en fi, que es van alinear els astres perquè el poguessin rescatar.
A veure, sí, jo haig de dir una cosa. Jo, que ho he viscut, he llegit el llibre i he vist el documental, puc assegurar que el documental no hi ha res exagerat ni tan sols per crear emoció. És tal qual. I realment, pues sí, aquest rescat en l'últim moment es pot dir com un miracle.
I estàs sí, d'acord, Guillem?
Absolutament. És un... Bueno, jo crec que al final, que es fes el llibre i el documental, bueno, clar, el fet d'aquest rescat miraculós ajuda, perquè al final, a nivell de relat, pues clar, és increïble, però evidentment ho diuen tots, o sigui, ja ho diu l'Enric Llàtzer, a mi em va tocar la loteria, home, en el Joan Maria Vilà, és que no es pot, és que tot, en aquest documental és tot tan delicat, amb el que va passar i amb el que va perdre, jo no puc dir, li va tocar la loteria, no, perquè és que el que va passar, però evidentment aquell rescat en concret, que trobar el tercer dia, en aquell últim vol, si no l'arriben a veure, tot sembla indicar que una tercera nit no l'aguanta al rescat.
Guillet, t'esperaves, ja per acabar, t'esperaves aquesta rebuda extraordinària a nivell de crítica i de popularitat del documental?
No, en absolut. M'esperava això, no m'havia passat mai a la vida, realment. Ja es va veure la nit, i que a vegades dic, no, quan anàvem construint el documental, avançant l'edició a poc, al principi, ostres, no s'acabava, això funcionarà, no? Bueno, vam veure que realment el que sí que ens deia molta gent, en visionats privats, ostres, no et pots aixecar la cadira, saben? Però com deia bé el Lluís, és que ens hem senyit a la història, era així. El dia de l'estrena, o que fos seleccionat el Docs, va ser la millor notícia possible per aquest documental, perquè és un festival molt exigent, on s'han projectat els millors documentals del món, i, ostres, ha sigut increïble que ens ho seleccionessin allà. Ja va ser un primer auguri molt bo, i després l'audiència que ha tingut, i realment el ressò, perquè ja també hi ha com un intangible que tu vas als puestos i estic que tothom te'n parla, o sigui, no m'havia passat mai això, mai. No m'ho esperava. Estem molt contents, molt agraïts, i és quina millor manera, no, de retre homenatge a tota la gent que va perdre la vida aquell 30 de desembre, doncs que això estigui funcionant, que la gent n'estigui parlant i n'estigui parlant també, sobretot.
Lluís Tripiana, ja per acabar, escolta, com marca la vida d'algú un trauma així? Perquè un no ho recorda, no? Com una aventura. Mira quina aventura ens va passar, no? És que van morir 10 persones i tu vas estar a punt també de deixar-hi la pell. Com marca la vida d'algú aquest trauma? Com encara algú la vida després d'haver experimentat això?
Bé, a veure, una cosa així, una experiència d'aquest tipus, el que serveix és per pensar millor les coses abans de sortir a la muntanya, tenir una sèrie de coses controlades, es veu que són importants i que hi ha coses que a veure, canvia en aquest sentit amb més prudència, amb més respecte encara a la muntanya, si no n'hi havia prou, encara més, més en compte que no torni a passar una altra vegada una cosa així. D'aquestes coses s'ha de treure una lliçó, sempre.
Molt bé. Gràcies, moltíssimes gràcies, Guille Cascante i director del documental. El podeu veure, encara està a la pàgina web del Sense Ficció, a TV3, Guille?
Sí, ara no sé exactament si durant els dies que dura el festival està a Filmin i a TV3, o primer a Filmin i després a TV3. En qualsevol cas es pot veure. Tu l'has vist
Està als dos llocs. Jo tinc Filmin i l'he vist a Filmin, però està als dos llocs, i a Filmin, ja ho sabem, per qui no sigui subscriptor a Filmin, senzillament el pot comprar també, el documental, com amb una visa, doncs pot mirar-lo durant 72 hores, o sigui que no cal que sigui subscriptor. Molt bé. I Lluís Tripiana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.